Són les 11. El 23 de març li queda una hora i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Eva Baltasar està en un moment dolç. El seu llibre Peixos encapçala el rànquing de més venuts i el seu Permagel fa el salt al teatre. Motius per fer una festa, això sí, silenciosa i de lectura. Ha passat aquest vespre a l'Espai Texas de Barcelona. Després, l'autora ha conversat amb Letícia Dolera.
I més festa, aquesta ja no silenciosa, sinó de música disco a tot drap, perquè ara fa 50 anys que va obrir una de les discoteques més grans d'Europa, la Big Ben. Francesc Canosa ha fet un retrat exhaustiu de la història d'aquest temple de la música a la Catalunya Discoteca. El llibre entra fins i tot als reservats. De seguida l'entrevistarem.
Els dilluns sempre parlem d'esports, tindrem secció amb Toni Padilla, que avui ens sorprendrà. Potser recordeu com d'intensament vam parlar durant un temps de la Copa Amèrica de vela. Doncs bé, ara el que va passar a Barcelona porta cua al Regne Unit. Ha derivat en un gran judici. De seguida ens ho aclarirà.
Demà farà 10 anys que va morir un dels esportistes més admirats, Johan Cruyff. Va deixar un gran llegat i un de molt palpable és la fundació que porta el seu nom. Avui ens acompanya aquí a primera fila i tancarà aquest programa la seva filla, Susila Cruyff.
Pensem que ens queden 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I d'entrada ens endinsem en les veus que han marcat fins ara aquest 23 de març. És una selecció amb el segell Marc Güell.
I've directed the Department of War to temporarily postpone planned strikes against major energy and electricity targets in Iran.
One shot, it's gone. It collapses.
Un sol atac i s'ha acabat. Col·lapsaria. Per què no ho volen, això? Doncs per això han trucat. Jo n'he trucat, han trucat ells. Volen un acord. I desitgem molt arribar a un acord. I serà un bon acord. I no hi haurà més guerres, no hi haurà més armes nuclears.
No more nuclear weapons.
Se ha vuelto a instalar la volatilidad, cosa que es probablemente lo peor que puede haber en un mundo que no le gusta la incertidumbre.
Mobilitzarem fins a 400 milions d'euros en un conjunt de 40 mesures. Un primer paquet que ampliarem segons l'evolució de l'impacte del conflicte. Sempre al costat de la ciutadania i dels sectors productius perquè no paguin l'extraordinari i injust error que aquesta guerra representa per tothom.
El pla Terror el que fa és consolidar o perpetuar el desequilibri entre comarques. Si tu això el que fas és concentrar-los en una zona, evidentment passaràs de tindre un paisatge rural amb un paisatge industrial.
Hem de fer un esforç tots, com amb tants de temes de país, i aquest també n'és un, de mirar d'entendre-ho, i sí, més enllà de que a vegades, doncs, de vegades en surts beneficiat o perjudicat, si és que aquestes són les dues paraules, però sí que no hem d'obviar, doncs, aquest concepte de solidaritat.
Si tu poses tots aquests mecanismes a l'abast de la ciutadania i dels sectors productius, no hi haurà ningú que es queixi, perquè tothom ficarà aquestes instal·lacions, no? Igual que tots, no sé, per posar exemples, tots tenim una nevera, tots tenim una tele, tots tenim, no?, una sèrie d'elements, no?, a casa per fer la teua vida, doncs també l'energia de forma part de la nostra vida, i aquest hauria de ser el camí.
Mi decisió de dissolver el Parlamento de Andalucía y convocar elecciones autonómicas para el domingo 17 de mayo. Es mi deseo que Andalucía afronte ya el verano con un gobierno a pleno rendimiento.
no és conscient de lo que ha arribat a alterar la nostra existència només pel simple fet de tocar-nos.
I es van dir que, bueno, de que no ho fessin públic ni denunciéssim aquest cas, que ells farien carga i traurien el pare Blai del contacte de nens.
Presentem la primera nocilla verda. Nocilla s'assuma a la tendència a pistatxo amb aquesta nocilla amb sabor de festuc.
Mel amb tòfona. Després fem la mel amb safrà. Mel amb xili picant.
El aprovechamiento del agua en las explotaciones, reducción de mermas en los restaurantes. Todo esto es la auténtica innovación de la feria.
Es una celebración de la cultura latina. Yo estoy convencido que ella en Barcelona la querrá por el resto de su vida porque sus hijos son catalán y estoy seguro que Cataluña siempre estará con ella. Lo que pasa es que la condición que mejor ofrecían la posibilidad de hacer el proyecto de la ciudad que ella quería crear de esta residencia era este espacio.
Les 11 i 6 minuts, i avui encara hi afegim un nou document sonor.
Aquí hi ha certes renovacions que fem per evitar doncs, que alguns jugadors marxin. Això fa pujar la massa salarial, però torno a dir-ho, en aquell moment es podia pagar, perquè el club estava ingressos creixents, amb 900 milions, 950, 1.000 milions, per tant, era un increment assumible. Això sí que deixa ser assumible quan cauen els ingressos per la Covid.
David Ubach, bona nit.
Bona nit.
És Josep Maria Bartomeu, expresident del Barça, avui al matí de Catalunya Ràdio.
Sí, als micròfons d'aquesta casa on ha defensat a grans trets la seva gestió al capdavant del Barça durant el seu mandat, un Bartomeu doncs, que s'ha emparat sobretot en l'aparició, la irrupció del Covid per justificar doncs, les pèrdues declarades de 500 milions d'euros al final del seu mandat del Barça com a president blaugrana. Bartomeu diu que els ingressos feien sostenible el fet que la massa salarial de la primera plantilla de futbol s'anés a l'avant, però que amb la irrupció de la Covid i la davallada d'aquests ingressos doncs això va deixar de ser sostenible, però els contractes ja estaven signats. Del Barça hem de parlar de renovacions també. Una en compàs d'espera, la Lewandowski, que acaba contracte, s'hi ha referit des de la concentració de la seva selecció avui, dient que s'ha de prendre un temps per pensar si vol seguir o no al Barça quan acabi contracte el mes de juny. I l'altre, l'hem avançat al Fem Futbol, al podcast d'aquesta casa, que assegura que el Barça li oferirà la renovació a Pere Romeu, l'entrenador del femení, un 2+1 amb una tercera temporada opcional i que no serà condicionada a l'obtenció de títols.
Molt bé, gràcies, David, que vagi bé.
Gràcies a
vosaltres. Fem una petita pausa per la publicitat i de seguida parlem de i amb Eva Baltasar.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
14 de març de 1944.
I el número de la sort, el...
4.
Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. 11. Ara i sempre, ben jugat.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Jo truco a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
My daddy was an astronaut.
Catalunya Nit.
That's what I was often taught.
Les notícies.
My daddy went away too soon.
Sota la llum de la lluna.
Now he's living on the moon.
Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Stretching and a-tapping to the man in the moon.
Catalunya Ràdio.
My daddy was an astronaut.
Les 11 i 10 minuts, més d'un centenar de lectors d'Eva Baltasar s'han aplegat aquest vespre al Teatre Texas de Barcelona per llegir en silenci els llibres de l'autora barcelonina. Ha estat una Silent Reading Party, com es coneix internacionalment aquesta iniciativa, una festa de lectura silenciosa que ha servit de pròleg per a l'estrena de l'adaptació teatral de la seva novel·la Permagel, el 9 d'abril, a càrrec de l'actriu Maria Rodríguez Soto i la directora Victoria Spunsberg. Montse Mas, que és qui ho ha estat seguint. Bona nit, com ha anat, Montse?
Bona nit. Doncs imagineu-vos un teatre ple de gent llegint, en aquest cas, algun dels llibres d'Eva Baltasar, el que cadascú ha portat de casa o ha comprat a l'entrada. Simplement lectors llegint plegats durant més d'una hora i en silenci, sense música, ni converses, ni mòbils. Només se sentia el girar de les pàgines. Això és el que s'ha viscut aquest vespre a la Festa de Lectura Silenciosa del Teatre Texas, una experiència que aquestes lectores han disfrutat d'allò més.
Jo l'he trobat molt, molt particular, m'ha agradat molt, perquè això de compartir una lectura i amb aquest silenci és la primera vegada, perquè sí que he anat a clubs de lectura i tal, i estic acostumada, però clar, llegir a casa sola.
I de fet el respecte, no? Que a vegades al teatre la gent el perd una miqueta, el respecte, en canvi aquí no, la gent molt curosa, si ets hagut d'aixecar, ha hagut d'anar així de puntetes quasi, molt bé, m'ha agradat molt.
Venia com una miqueta inquieta, no? Com serà? Com ho trobaré? I m'ha passat volant, i perquè el llibre m'ha enganxat moltíssim. És molt especial, és una experiència molt especial. M'ha agradat molt la Eva Baltasar. Vas descobrir la Boulder i intento seguir-la perquè fa anar a uns mots i a unes reflexions que m'agraden.
Amb això de les silent partings, a molts ens pot venir de nou, però se'n fan en molts llocs del món, s'està posant de moda això.
Sí, aquestes lectures silencioses van néixer a la costa oest dels Estats Units i s'han estès per tot el món. Aquesta és una de les coses que ens ha explicat el gerent del Teatre Texas, Sam Pons.
I se m'acudí perquè tinc una amiga que viu a Zurich des de fa gairebé 20 anys i un dia va venir aquí al Texas i em va dir: ostres, saps que seria molt xulo que féssiu una silent party, que li diuen allà? I diu: tenen molt, molt d'èxit aquí, això és una cosa que els teatres estan tota l'estona fent-ne i funciona molt. I vaig dir: això aquí no funcionarà. Aquí a Barcelona vols dir que aquest tipus de públic sent suïssos, vale, però aquí... I mira, jo tinc la sensació que estem hàbits de retrobar-nos i d'estar junts, que això estigui passant a tot el món, és símbol que a tot arreu necessitem retrobar-nos entre nosaltres.
La Festa de Lectura Silenciosa ha culminat amb una conversa entre el públic i l'autora, dinamitzada per l'actriu i directora Letizia Dolera, en què ara sí, la platea s'ha omplert de riures, anècdotes i lectures en veu alta.
Doncs finalment la protagonista de la nit, l'autora Eva Baltasar, com ha viscut aquesta experiència? Perquè tu l'has pogut entrevistar, Montse?
Eva Baltasar, què tal, com estàs?
Hola, molt bé, gràcies.
Què t'ha semblat quan has entrat a la sala del Texas i has vist tota aquella gent llegint obres teves?
I he tret el cap només, perquè m'ha envaït un sentiment molt poderós. Perquè hi havia un silenci com de catedral gairebé, no? I res, he tret el cap i ràpidament m'ha semblat que els estava espiant i me n'he anat.
T'ha imposat aquesta visió de, no sé, tota la gent que havia allà llegint-te.
Sí, clar, bueno, com veus la gent concentrada en silenci, no? Ens aquella sensació de no voler destorbar i he preferit que no em veiessin.
Què en penses d'aquesta activitat, la Silent Reading Party, que té un nom molt, molt anglès, però que en realitat és una festa de lectura silenciosa, no? Què en penses?
A veure, què en penso? És una activitat que, tot i que té aquest nom, sí que ja existia segurament, a mi em va venir molt de nou, Em va semblar una idea molt bonica, perquè el fet de llegir és un fet solitari i poder-ho compartir amb altra gent sense haver d'estar llegint en veu alta, no? Simplement compartir aquella estona de solitud en silenci, que és una cosa que jo faig quan em retiro en un convent i estem allà amb les monges tranquil·lament en contemplació, faig de tant en tant, no ho faig gaire sovint, però em sembla molt bonic.
Llegeixen el mateix, et llegeixen a tu.
Sí, és molt curiós, és com si... És estrany, és com si hi hagués una sola veu silenciosa que plana per tota la sala, no? i que, de fet, l'estan desvetllant, bueno, cadascun i cadascuna dels lectors. És una cosa curiosa. No, clar, no he gosat entrar... potser hagués hagut d'entrar disfressada i seure en un raconet a llegir-me i observar.
Ara mateix seria com un acte gairebé de resistència en un món de tant soroll, mòbils, interrupcions...
Sembla que sí, no? Sí, de fet, no sé quin llibre, Lucas, crec que deia que sembla que la realitat es compongui de blocs de soroll, no? I, per tant, trobar espais de silenci, que costa moltíssim, perquè jo sóc una buscadora d'espais de silenci, no? No em canso de fer-ho i de tant en tant en trobo. Ostres, sí que podria ser com una mena de resistència aquest soroll que és informació, també, no? Que ens té completament atrapats i distrets.
Amb Peixos acabat de sortir del forn, com creus que ha evolucionat aquesta veu que s'està sentint de forma silenciosa dins del Texas des d'aquell primer impacte que va ser pel Magel?
Ha entrat més com et diria? Tampoc et diria un món espiritual, que no és així, però a la part de la fascinació sí que respirava certa transcendència, com a mínim des del punt de vista de la narradora, i crec que Peixos conserva part d'aquesta transcendència cap a no sé on. Seria cap a l'amor, potser, no? O... No t'ho sabria dir, però sí que hi ha com aquest puntet una mica més místic o més... sense... tampoc no seria la paraula, o més espiritual.
Aquesta lectura silenciosa és un preludi de moltes coses. També és un preludi de Sant Jordi, perquè és d'aquí res, un mes... I tu vens molt ben preparada amb aquest Peixos que ja porta 3 setmanes a dalt de tot, de les llistes de ficció en català.
Ah, mira, doncs gràcies per dir-m'ho, perquè com que no miro aquestes coses, no ho sabia. Sí que tinc una amiga, l'Antònia Carrepons, que és també escriptora i editora, em va comentar, ai, la primera setmana està molt bé el llibre, molt ben posicionat, no?, allò que diuen. Mira, sí, jo l'acompanyaré fins Sant Jordi, l'acompanyaré passat Sant Jordi i tot el que calgui, però sempre vivint el dia a dia, no?, i la trobada amb cada persona.
Com és l'experiència de cedir el teu text a Victoria Spumberg i Maria Rodríguez Soto? Si t'ha costat deixar anar aquesta protagonista de Vermellet.
Mira, no em va costar gens ni mica. A més, vaig dir, jo no vull participar de res, és a dir, jo, la meva obra és el Vermagel i ara vosaltres fareu la vostra obra, que és una cosa diferent, no?, plena de creativitat, amb una fe absoluta amb elles i amb moltes ganes que em sorprenguin també i que m'expliquin o em mostrin què és allò que heu trobat o què heu vist en la protagonista de Vermagel, que jo encara no sé, això em té curiositat.
Has vist algun assaig?
Res, no he vist res de res.
Penses assistir a l'estrena com una espectadora normal?
Sí, hi ha entrada per mi. Sí.
Clar, no l'has vista, no em pots dir si és com te la imaginaves, però segurament tampoc serà com se la imaginen els lectors. Cadascú ens fem una imatge dels protagonistes dels llibres que llegim. Què passarà quan li posarem una cara i una veu com la de la Maria?
Mira, no ho sé, perquè de fet el llibre també, sent el mateix per tots, la lectura és diferent per cada lector, per tant, això serà encara més diferent. Què passarà? I suposo que hi haurà de tot, no? Hi haurà qui el veurà molt més proper i el veurà més aliè. Això serà divertit de discutir-ho també.
Moltes gràcies, Eva.
A vosaltres.
Catalunya nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
Vinga, va, que farem ara un viatge en el temps. 19 de març de 1976, naixia la discoteca número 1 d'Europa, el Big Ben. Aviam, durant molts anys, el Pla d'Urgell va tenir la discoteca més gran del continent europeu i una de les persones que més ha ballat a les seves pistes és el periodista Francesc Canosa. Bona nit, Francesc.
Què tal? Molt bona nit.
Aviam, gràcies per acompanyar-nos.
A vacres.
La Catalunya Discoteca, Big Ben, la conquesta de la nit, aquest llibre que has escrit... Explica'ns tu mateix, què és? Com definiries el llibre? Perquè aquí hi ha molt testimoni oral, però també hi ha molta documentació.
Molt ràpid, el 2015 tanque per primer cop el Big Ben i torna a reobrir el 2024. I jo em feia una pregunta, vaig escriure un article a la meva columna del diari Ara, però clar, vaig veure que hi havia molta gent que quan tancava creia que no podia tancar, com si fos immortal. I dic, això no és una discoteca, és un ésser viu.
És un temple.
Està ple d'ADN nostre per allà. Que facin les proves del CSI. I clar, no és una discoteca, és una actitud, una forma de viure. Jo el que faig és la capital del País de la Nit, és a Big Ben, Golmés, que està tocant, que això és una cosa molt curiosa, és un checkpoint, sí. Però estan tocant. Mollerussa tenia 50 pubs, però jo faig aquest triangle, que és Cervera, Targa, Mollerussa, Lleida, Fraga, Balaguer, Agramunt. Més de 500 locals al Silicon Valley de la Nit.
Perquè va generar molta, molta economia d'aquest tipus allà, no?
De tot tipus. Bueno, allà ha sortit tot. Jo crec que ha sortit absolutament tot. Molts matrimonis.
També, eh? Sometimes I feel I've got to run away. I've got to get away from the pain you drive into the heart of me, the love we share. Quantes vegades hi vas anar, tu, Francesc?
A veure, jo...
Incomptables.
Sí, bueno, és que jo sempre ho he dit, va haver un moment, jo com molta gent amb professionals de la nit. Sortíem, jo hi ha fases, jo dels 14 als 18 tenia una fase, després tinc una que és molt semblant a la vostra, que és quan vaig començar la carrera i vaig començar a treballar de periodista, llavors era una altra fase, i després una altra, però és que sortia, la pregunta és qui no sortia. És que sortia absolutament tothom, és que això, ara, jo ho dic al llibre, és que vaig acabar el llibre i dic, la gent no s'ho creurà, això és una mentida. I no, és cert, llavors hi ha la gran pregunta que em vaig fer, on és aquella vida? Perquè és analògica, no hi ha documentació. Podríem estar mentint perfectament.
A veure, sí, però segons com, sort que era analògica i no hi havia fotografies, no? Vull dir, ni vídeos, ni et podien, no sé, enxampar de segons quina manera.
Bé, a la nit s'esborren els defectes i s'obliden les imperfeccions.
Ah, molt bé, ho tens molt estudiat, això. Però, molt bé, molt bé, molt bé. Allà hi havia classes de gent, classes socials... tothom entrava allà i perdia una mica aquesta identitat d'origen. Era Big Benero, allà
dins. Big Ben, perquè es va fer una idea a tothom, plegava 10.000, unes 10.000 persones cada cap de setmana. Big Ben és interclassista, absolutament. Allà hi havia des del pijo, el heavy, el pagès, la botiguera, absolutament tot. Intergeneracional, hi havia gent de totes les edats. Interterritorial, que això s'oblida, no la discoteca de Lleida, no? Sinó que senzillament la discoteca de Catalunya... Venia gent de la resta d'Espanya, venia gent d'Europa, interemocional, intersexual, intersideral, era absolutament intertot. Mira, jo sempre comparo, Big Ben apareix al mig del no-re, entre uns bancals de fruiters i un camp de cereals, i és la forma de Big Ben, si la veieu des dels inicis, era com una nau espacial que aterra, i tu penses, no?, aquesta mitologia de la ciència-ficció, que dius, ostres, ara desembarcaran els extraterrestres, va ser al revés. Els terrícoles van entrar dins. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, hey, girl, we couldn't get much. En el llibre expliques moltes coses. També, en fi, comences als orígens de tot, començant pel nom, per aquest Big Ben. Sí. Què li troben els creadors en el... Literal, a l'hora de la felicitat. Jo dic que canvia l'espai i el temps. Nosaltres ens guiem per espai i temps, no? Fixeu-vos on som, no? 23-23, Estudis de Catalunya Ràdio, aquí a la Diagonal de Barcelona. Per tant, Big Ben és espai i temps, i és a l'hora de la felicitat, és el rellotge de la felicitat. Sincronitza generacions. Penseu que el Big Ben, jo gairebé llanço la pregunta, el Big Ben aplegue els boomers... Després venen els X, jo sóc X, sisplau, no ens confongueu amb boomers, no som boomers, som X. Després venen els millennials, després venen els I, venen els alfa, i la pregunta és qui aplegue tantes generacions? Vull dir, és que s'ho va petar tot. És a dir, és que és increïble. És a dir, és que no són els aquells individus que l'any 76, amb 20 o 25 anys... No, és que els anys 90 la gent feia absolutament el mateix, ho donava tot.
Ara jo penso, i on dormien aquelles 10.000 persones? Quan s'anaven a dormir, en algun moment havien d'anar a dormir. No hi havia 10.000... I és veritat que hi havia molta gent de la vora.
Bé, però... és fàcil. Hi havia una... Això és molt interessant, perquè hi havia un pàrquing enorme que traspassava, sobreixia, i aleshores, per tant, hi havia gent que dormia al pàrquing entre del 3...
coses, no només dormir.
Ara, ara, ara hi anirem. Won't you come see about me? I'll be alone, dancing, you know it, baby. Tell me your troubles and doubts. Perquè hauríem de parlar... Aviam, com tot els centres nocturns, sexe, droga i rock and roll, no? Perquè la música era més... Bueno, suposo que va passar per totes les fases.
Està
no?
explicat, és l'abans d'entre la discoteca, durant la discoteca i les conseqüències després de la discoteca, que també hi ha una part fosca. Vull dir, no, jo no l'he obviat, hi ha una part fosca, i, però evidentment el tema de l'amor. La, jo sempre explico que a la, mireu, a Lleida Ponent, que és capital de la indústria agroalimentària, es va colonitzar el dia i queda bé colonitzar la nit. I és la indústria de la nit que ho colonitza absolutament tot. No hi ha res comparable. Això és abans de la ruta al bacalao, abans de que la música electrònica aquí, com el sonar, com a capital europea, absolutament tot. I molta gent, la pregunta és on podies conèixer la teva parella, on podies descobrir el sexe, si no és en un lloc que era permès. Era l'internet de l'època, havies d'anar a plegar allà. Clar, no hi havia una altra cosa, era la xarxa. Ara no fa falta, és a dir, el món de la nit un dia s'encén i un dia s'apaga. El que hi havia abans aleshores, ara no fa falta. És a dir, no fa falta que vagis a una discoteca per conèixer gent, no fa falta que per lligar, no fa falta per, diguem-ne, per tenir sexe. I per tant, el tema sexual, amorós, sentimental és super, super, super important. Els reservats són mítics, són els pàrquings del desig, on la gent...
Estàs fent un poeta, Francesc.
No, prosaic. Jo sóc senzillament explorador de la nit.
Bé, amb aquest tema ens quedaríem a viure i a ballar tota la nit. Però tu dius que amb els New Order, que són aquests, va arribar el moment de maduresa del Big Band. Per què?
Sí, els New Order en aquell moment és una cosa que... És que és al·lucinant, els New Order. Diguem-ne, van venir a l'estat espanyol, van anar a Madrid, València i Mollerussa. És que això és increïble. I van fer un fanzine i tot, que és increïble, que hi ha una línia de Manchester a Mollerussa. Els New Order, o sigui, que vinguin els New Order, perquè, sí, clar, el Big Ben va venir tothom, des de José Feliciano a la Sabrina abans que li sortissin els pits a l'especial de Televisió Espanyola, a Pet Shop Boys, etc. I els New Order, com dir, no sé, penseu en el grup, és com si vingués, no sé, és que no sé què dir ara, i van aterrar allà i els paios van al·lucinar mandonguilles amb sèpia, perquè, clar, és a dir, clar, però què és això? Enmig del no-re que hi hagi tot, és que, clar, és que és fascinant, perquè la gent anava cap allà i diu, però on ens duieu? I ens duieu al futur, clar.
Clar, clar, la nau, aquella nau especial, no? Ara, el Big Ben, molt New Order i tot, però feia com totes les discoteques, que això jo crec que s'ha perdut, i és un drama, que són les lentes.
Hoy hemos vuelto a encontrarnos aquí.
Aquell moment de tensió del final, amb qui balles? A qui demanes ballar? Bueno, a qui et demanava? En cas de les noies, si més no, abans anava així, eh?
Bueno, jo crec que anava canviant. Era de l'agafat al suelto, que deien, no? Però penseu que tancar, durant molts anys tancar Big Ben amb el Ding Dong de George Harrison.
Sí.
L'hora que tots ho sabeu, no? A tota la gent que ha passat per les discoteques hi havia un moment que es tancava. Però sí, però clar, és que era... La pregunta és qui no ha lligat en la discoteca. És a dir, al final no deixa de ser... com diria, no deixa de ser una universitat, no deixa de ser una escola, deixa de ser pedagogia per la vida. Jo crec que és un gran centre de socialització. És a dir, hi ha un abans i un després, hi ha generacions... Per això jo parlo de la Catalunya discoteca. És a dir, al final, les discoteques, el Big Ben és abans que l'Estatut d'Autonomia, que la Constitució, que les eleccions, perquè s'avança absolutament a tot. I les lentes, clar, el Big Ben tenia una cosa que això és molt innovadora, que tenia multisales i que, per tant, tenia una hipertargetització sonora, perquè les primeres discoteques t'obligaven a sentir el que posaven. I, en canvi, el Big Ben, tu podies saltar, podies passar del salta-salta a l'agafa'm-agafa'm.
Aquesta dius que acabaven, eh? Tot sovint.
Primera, anàvem passant, eh?
Anàvem
també havia tancat Sau. És a dir,
home, és que esclar, s'anava adaptant als moments.
S'anava tancant i després, si no, ho tancaves tu. També ho podies tancar tu.
Com volguessis, no?
El pàrquing també
quedava el
pàrquing es tancava moltes coses.
Clar, ha quedat clar. Ara el Big Ben ha tornat a obrir, però puntualment, només per a festes organitzades i celebracions concretes. I aquest cap de setmana, la Júlia Albacar hi ha pogut anar. Recordem que la Big Ben és una de les discoteques més grans del país en capacitat per a 5.000 persones. Dissabte hi van arribar, Júlia?
Bona nit, doncs no, però van fer aquesta xifra. El que sí ens explicaven des de la discoteca és que estan satisfets amb la varietat d'edat del públic que hi va arribar a anar. Joan Alcina és el director de la sala.
Hi havia molt públic de diferents edats, amb diferents estils i gustos musicals, i realment en un moment donat pues, et podies trobar a la pista pues, amb tot aquest perfil d'edats que estaven gaudint dins el mateix complex en una mateixa festa, no?
Perquè, evidentment, amb la capacitat que té la discoteca i espai per a diferents ambients, tant per a públic més jove com per als nostàlgics que van voler recordar aquelles nits dels 80 i dels 90. Tot i l'èxit que tenia en aquell moment la Big Ben, la macrodiscoteca va acabar tancant portes l'any 2015 i van reobrir l'octubre del 2025. Ara, però, només en moments puntuals.
Hi ha molta diversitat de festa en tota la comarca. Hi ha moments que la gent està per altres coses, bé segons quina oferta proposes, pues, pot encaixar millor o no. Estem treballant amb aquesta línia, obrint els dies puntuals on creiem que podem presentar una proposta interessant i sabem que el públic pot respondre millor.
I una de les raons és que les dinàmiques han canviat.
Els costums també han canviat moltíssim. I també hi ha moltes més ofertes i bueno, no és el costum de cada setmana anar al mateix lloc.
Ara tocarà estar pendents per saber quan serà la propera festa.
Puntualment també hi tornaríem, Canosa?
Jo he dit que l'altre dia vaig estar un moment a l'ús de gas i em van fimbrejar els peus i em van portar un eco, no? Allò de saber recordar. Ara em costaria. Jo a veure, ho vaig viure molt, els 14, els 40, ho vaig viure força. Ara em costaria, però l'altre dia aquí a l'ús de gas sí que vaig tenir com un amago de dir, tornaria, però buf, no tinc l'energia d'abans, però ja ho vam donar tot, ja hi ha molt ADN. I per això jo parlo una mica del fantasma que té felicitat. Ja hem de deixar que els fantasmes ballin.
Francesc Canosa, l'enhorabona. Gràcies per aquest llibre, La Catalunya Discoteca, Big Ben, La Conquesta de la Nit. Us posareu nostàlgics, això segur. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible complir totes aquestes expectatives.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les. I jo pensava, però què he fet de dolent? No sé, està viva, passada una determinada edat. Això ja és una transgressió, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Porque se me va
Catalunya Nit.
Toda la fuerza por la boca.
Les notícies.
Que me condena y se equivoca. sin poderlo remediar.
Sota la llum de la lluna.
Porque no puedo pensar.
Amb Manel Elías.
Porque la luna se ha vuelto loca.
I Agnès Marqués.
Ya no me quiere, ya no me toca. Luna lunera, porque te vas.
Catalunya Ràdio.
Passen 5 minuts de 11:45. De vegades les notícies tenen aquelles coses, molt intensament en parlem molt i després ho oblidem de seguida. Qui diria que ara fa 2 anys la ciutat de Barcelona es preparava per a l'inici de la Copa Amèrica de Vela, aquella copa. Sembla que ha plogut molt, però han passat tot just 2 anys. Toni Padilla, bona nit.
Molt bona nit.
A veure, va ser una competició que va provocar molt enrenou i molts debats. Es van invertir molts diners i no va acabar de connectar, potser, diríem, amb la gent. Però la qüestió és que encara genera debats aquella Copa d'Amèrica, eh?
Encara.
Vinga, va, d'entrada fem balanç i de seguida entrarem en la història que ens portes avui.
Sí, costa fer balanç. Mira, just aquesta setmana, el dijous, es compliran 100 dies fins a l'inici del Tour de França, que recordem que es farà per primer cop des de Barcelona, el Grand Départ, com ho han batejat, que és un gran acte esportiu que demostra el compromís de la ciutat amb l'esport, i en aquest cas és una aposta que no està generant debats, perquè la gent entén que no cal fer grans obres, grans inversions, venen aquí els millors ciclistes, surten, se'n van i fora. Però que la Copa Amèrica va ser diferent. Estem parlant que es calcula que va haver-hi més de 54 milions de diners públics a diferents institucions, govern central, Generalitat, 54 milions, per fer una sèrie d'obres amb un esdeveniment esportiu que no va acabar de connectar amb la població, la gent sabia que havien els vaixells per allà, però no els feia molt de cas. El mateix Port de Barcelona va admetre un impacte negatiu de 3,5 milions d'euros, és a dir, que van admetre que la cosa no havia anat com tocava, i es va dir que 2,5 milions de persones van ser espectadors de la Copa Amèrica, però era una mica trampeta, perquè havien aquelles fan zones a la zona del Moll, que si tu passaves ja comptaves. Llavors jo anava a treballar i pum, ja comptava com a persona. Per tant, és cert que la sensació és que tota aquella inversió econòmica que es va fer no va haver-hi un retorn i no va acabar de funcionar la cosa.
Què ha passat amb la Copa Amèrica des de llavors?
Doncs mira, recordem que quan es va organitzar, el que es venia a dir és que Barcelona volia ser la seu permanent del torneig sempre i quan els campions fossin Nova Zelanda, que era l'equip que ho subhastava i ho venia a Barcelona, però ja durant la competició, veient que la ciutat no s'acabava d'engrescar, que les xifres d'espectadors eren inferiors a les que es pensaven, va començar Catalunya a fer-se una miqueta enrere. Jaume Collboni va començar a dir, ui, ja no ho veig tan clar, i va aparèixer un convidat, que va ser l'Ajuntament de València. L'Ajuntament de València, mentre es feien la final, fa 2 anys, va aparèixer i va dir, volem tornar a organitzar la Copa. Ells ho havien fet 2 anys, a l'època de Rita Barberà ho havien fet 2 anys, en un cas que també va acabar als tribunals, perquè va haver una acusació de malversació de fons, i València va dir, ho volem organitzar. Què va passar? La dana. Va arribar la dana, amb, òbviament, una tragèdia que s'ha vendut per davant tantes vides, i l'Ajuntament de València, amb cert criteri, va dir no podem destinar tants diners a una competició esportiva com aquesta quan tenim tantes zones damnificades. Va sortir de l'equació València i finalment va aparèixer la ciutat que serà la seva el 2027, que és Nàpols. Per primer cop es farà a terres italianes, en aquest cas al port de Nàpols.
Com ho han rebut allà?
Millor perquè Itàlia tenen molta més tradició d'aquest tipus de vela. A Catalunya tenim una gran tradició de vela, però una vela molt petita. El petit català, embarcacions per 2-4 persones, això és la vela més gran.
Altra cosa,
i els italians fa 30 anys que tenen un projecte que intenta guanyar, van participar aquí, hi ha més seguiment, i per tant, d'alguna forma, té una mica més de sentit que es faci a Nàpols, que no passa a Barcelona, i ho han vist prou bé.
Clar, però el que tu ens venies a explicar avui aquí és que la Copa Amèrica de Barcelona continua encara viva, amb un gran enrenou, però a Anglaterra.
La Guerra Civil Britànica.
A veure, explica't bé.
La gent que va seguir a nivell esportiu, fa 2 anys, la gran final va ser el campió Nova Zelanda contra els britànics. El vaixell es deia Ineos Britannia. Pels britànics és una qüestió d'honor poder guanyar algun cop la Copa Amèrica, perquè recordem que la Copa Amèrica és una competició nascuda el 1851, ha plogut molt, en ple època de l'Imperi Britànic, quan encara manava la reina Victòria, van fer una gran exposició universal per demostrar al món que Rule Britannia som els millors, i dins d'aquesta gran exposició universal van fer una competició a l'illa de Wight, al sud d'Anglaterra, per demostrar que tenien els millors velers. Però es va apuntar un vaixell nord-americà, que es deia l'Amèrica, que va guanyar la Copa. Per tant, i a partir d'aquí, els britànics van començar a intentar recuperar la Copa que el tenien en propietat els nord-americans. No van fer-ho mai. És a dir, els britànics van inventar un esport, una competició que no l'han guanyada mai. Llavors, poder-la aconseguir algun dia era la seva obsessió. Llavors, aquí a Barcelona van arribar amb un molt bon projecte, que va arribar a la final, la va perdre, però es van engrescar molt. I aquest projecte tan important naixia de la suma de dues persones importantíssimes. Per una banda, teníem el Sir Ben Ainslie, que s'ha considerat el millor navegant britànic, medalles olímpiques, ha guanyat la Global Race, un gran mariner que va dir, jo sé com guanyar, però em calen els calés. I els calés els va posar el Sir Jim Ratcliffe, que és el propietari d'Ineos, bàsicament és el britànic més ric del món. És a dir, ser el britànic amb més calés, deus tenir uns quants calés, en aquest cas de la indústria química, que li agraden molt els esports. Llavors, ahir, com li sobren els calés, es grat a la butxaca i surten d'aquí milions de pounds i d'euros, ha comprat dins un equip de Fórmula 1, ha comprat l'equip Ineos de ciclisme, us sonarà, ha comprat el Manchester United, darrerament, i va posar els diners perquè l'equip Ineos pogués guanyar la competició. No la va guanyar. Van ser finalistes. Però van dir, hosti, anem pel bon camí, no? A Nàpols, 2027, i tornem, no? Clar. Què ha passat? No s'han posat d'acord.
Si tenim dos certs barallats aquí...
Que dos certs, clar, és que per ser cert, i que la reina, bueno, igual el rei et faci allò d'ets cert de l'imperi britànic, vol dir que ets molt important. I els dos certs, el mariner i l'empresari, s'han discutit. I han decidit que la propera Copa Amèrica aniran separats, presentaran dos equips. Un, el de l'Ineos, i l'altre, el del mariner. Què passa? Que el Ratcliffe ha denunciat, en aquest cas, a Sir Ben Ainslie, per una qüestió molt bàsica. Qui es queda al vaixell?
Ah, perquè no està clar de qui és, el vaixell.
Aquí van competir amb un vaixell que... quant diríeu que pot costar un vaixell de la Copa Amèrica?
Uf. Milions d'euros, clar, però no sé si molts o pocs. No.
Segons Sir Jim Ratcliffe, amb aquest vaixell es van gastar 200 milions d'euros.
Ostres.
I en un primer vaixell... En un primer vaixell que van tenir, que van descartar, s'hi van gastar 180 més. Per tant, diu, jo m'he gastat gairebé 400 milions d'euros en un vaixell, en un projecte, i ara se'l queda l'altre. Llavors, l'ha denunciat. Llavors, la premsa britànica està però sucant pa amb crispetes perquè tens dues de les figures més importants a l'esport que aniran a un judici per decidir qui es queda un vaixell. Llavors, clar, el que diu Sir Ben Ainslie, el mariner, que tècnicament el va pagar l'altre. I diu, sí, cap problema, el va pagar l'altre. Però va ser inscrit en el meu equip. Per tant, jo sóc el propietari com a tal. Llavors caldrà veure qui es queda
aquest vaixell. O sigui que hi ha un judici a la vista d'aquests mediàtics, eh?
Si no arriba un acord, el judici és imminent, hauria de ser a finals d'aquest 2026. Ainslie ja ha creat un nou equip amb aquest vaixell perquè ha rebut un fons inversor diners per poder-lo presentar. Ineos vol presentar-se, però li falta el vaixell. Llavors tenim aquí un bon sideral i els britànics estan davant del que podria ser el judici relacionat amb esports més important de la seva història.
Doncs potser hauria arribat el moment de dir deixem-ho córrer, no, això de la Copa Amèrica.
No guanyareu mai.
No és el nostre, vull dir, la vam crear, ja està, gaudiu-la, la resta...
Que la guanyin els de Nova Zelanda, que la guanyin els americans, però no ho farem mai nosaltres.
Molt bé, molt bé, doncs, bé, molt interessant, que segueixi viva d'aquesta manera, esperem que...
Cada cop que algú pensi, ens vam gastar molts calés en la Copa Amèrica a Barcelona, penseu que els britànics estan pitjor. Ells van inventar-ho, no l'han guanyat mai i han acabat els tribunals.
Exacte. Ben interessant, dilluns que ve hi tornem.
Aquí
gràcies,
tornarem.
Toni.
Bona nit.
Anem avançant minut a minut cap a la mitjanit i és hora de treure el cap a la nostra rotativa de referència. Lídia, bona nit.
Hola, Agnès, bona nit.
Com van les portades? Tens l'Ara i el periòdico?
Sí, tenim aquí les dues.
Vinga, va, doncs l'Ara, què destaca?
Doncs mira, comencem, com últimament cada dia, la guerra d'Orient Mitjà. Trump es diu del seu ultimàtum per forçar l'obertura d'Hormuz. L'Iran nega que hi hagi converses del nivell i atribueix l'anunci dels Estats Units a la pressió dels mercats. Una altra notícia adeu a les proves de competències bàsiques dels alumnes catalans. El test de final d'etapa es combinarà amb els de diagnòstic. Moreno Bonilla convoca les eleccions andaluses per al 17 de maig. I la foto de portada és de Johan Cruyff i diu 10 anys sense Johan. I després tenim el periòdico, també Trump frena los ataques y abre la puerta a un acuerdo con Irán. El govern movilizará 400 millones para hacer frente al impacto de la guerra. Una altra notícia, emotivo estreno de la fugida Veritats Ocultas sobre los abusos en la iglesia. Una pareja encarcelada en Barcelona por maltrato y agresión sexual a su bebé de un mes. També diu la de les convocatòries de les eleccions d'Andalucía. I després la foto de portada és el rei Felipe VI con otras autoridades en la alimentaria. Y como titular diu, los españoles gastan 43.500 millones en comer fuera de casa.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Gràcies, Lídia. Bona nit.
Bona nit. Fins demà.
Tenim més portades aquí, Marc Güell.
Sí, molt ràpidament, El País i La Vanguardia, que pràcticament... portades replicades, perquè totes dues destaquen que Meloni pateix la primera derrota amb el veto a la reforma judicial i també mirada en Trump, que desferma el caos a les borses pels vaivents a l'Iran. I també totes dues portades destaquen que Moreno Bonilla convoca eleccions a Andalusia per al 17 de maig. També El País expliquen que Vox va pagar poc més d'un milió d'euros en un any als assessors assenyalats pels crítics. I finalment també tenim la portada del Punt Avui, que fa una radiografia als trens europeus arran del caos a Rodalies a Catalunya.
I avui, tenint en compte la persona que acomiadarà el Catalunya Nit, afegim-hi també la portada de l'Esportiu. Què diuen?
Sí, doncs una foto a tota portada de Johan Cruyff. En el nom del pare titulen 10 anys després de la seva mort, el llegat de Johan Cruyff com a pioner de l'estil que ha guiat el Barça es manté intacte.
Gràcies, Marc.
Bona nit.
Doncs sí, queda un quart d'hora per acomiadar el dia i avui ja sabem amb qui ho farem, Agnès.
Doncs sí, mira, qui tindrà l'última paraula del dia és filla d'un home qui es considera etern, ara ho apuntàvem. En el seu dia va ser el jugador de futbol més alegre i creatiu que s'havia vist mai i que va sent un revolucionari que com a entrenador va transformar de la baixa al Barça. Però el seu llegat transcendeix l'esport i va molt més enllà de la gespa. Per posar només un exemple, operat a cor obert l'any 91 es va convertir en el millor símbol de la lluita contra el tabac. Va ser llavors com va canviar la cigarreta pel xupa-xup, és aquella imatge també eterna. Demà fa 10 anys de la seva mort i avui el volem recordar amb la seva filla, una de les persones que el van viure de més a prop i segur que més el va estimar. Susila Cruyff, bona nit.
Hola, bona nit.
Déu-n'hi-do, gràcies per acompanyar-nos. Ara t'hem apropat aquí algunes de les portades de demà. Clar, demà tots plegats recordarem un mite, no? Una persona que vam admirar, però vosaltres a casa doncs, són 10 anys de la pèrdua del pare, no? I d'un referent també molt important, lògicament. Et faré la primera pregunta que fem sempre aquí, abans de començar. Has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
Me ha dejado de piedra muchas cosas, la verdad, que he escuchado hoy.
Por ejemplo.
A ver, ¿quines?
Bueno, varias. Lo de ir a un teatro a leer en silencio.
Ah, sí.
Lo de los curas, bueno, de todas las historias. Parece increíble que hoy en día tengamos que volver a hacer estas cosas. A mí me parece lo más normal del mundo tener un rato en silencio en casa y leer, ¿no? O quedar con gente en la calle a hacer un café. Parece que a veces con las tecnologías nos hemos vuelto todos locos y hemos perdido un poco, no sé, los valores importantes, ¿no?, de la vida y lo que hace tener calidad de vida. Ya ligar por una aplicación y es lo que te digo, es que antes íbamos a tomar algo con un amigo, era mucho más fácil y tenía mucho más gracia, sinceramente. Y leer un libro, pues sí, hace falta. Y yo cuando digo voy a descansar un rato, no me hago una siesta, pero me pongo a leer y desconecto. No sé, se está perdiendo todo un poco y parece que son ideas como locuras, pero es algo que hemos hecho toda la vida. No hace falta ahí juntarnos, ¿no?, para estar un rato en silencio. Pero bueno, me ha llamado la atención por eso.
T'hem posat aquí les portades. Escolta, què et ve al cap quan penses en el pare?
Bueno, lo primero me fascina y me sorprende que después de tantos años, ya no de que falleció hace ya 10 años, sino que hará más de 25 años que no entrenaba ni nada, que todavía es que cada día oigo algo sobre mi padre y que siga estando tan presente, que en mi familia es normal, es mi padre, pero me refiero en la calle, sorprende un poco. De hecho, el sábado se estrenó también en Ámsterdam el documental. Vinieron como 35.000 personas al estadio a ver el documental. No sé, me sigue sorprendiendo, la verdad. Y me enorgullece, obviamente, mucho. A mí personalmente, obviamente, mi padre era muy buen futbolista y tal, pero yo, sobre todo como persona, me hacía sentir muy orgullosa, sobre todo las ganas de mejorar al mundo, de empezar la fundación, que ya la empezó hace 30 años, También cuando empezó lo de los estudios, los academics, los institutos, para intentar ayudar a los deportistas después de su carrera deportiva, que nadie les daba trabajo porque no tenían experiencia ni estudios. Y por otro lado, mi padre siempre pensaba, ¿quién mejor que llevar una empresa deportiva que un deportista que lo ha vivido desde dentro, con los estudios? Entonces, él era muy así, ¿qué problemas veo en el mundo? ¿Qué puedo mejorar? Y un día dice, pues yo voy a adaptar unos estudios a los deportistas, por ejemplo. Les voy a facilitar, si no pueden estar aquí porque tienen campeonatos en la otra punta del mundo, pues que sea semipresencial y la otra mitad online. Ahora es lo más normal del mundo, pero cuando empezó hace 15 años no lo hacían. Aquí venías a la universidad y decían, olvídate de tu deporte, tienes que centrarte en estudiar. Y él era de, pues no estoy de acuerdo. Y él decía, es mejor para las empresas, llevado por gente que sabe de lo que habla, y mejor para los deportistas, que luego, quien más, él decía, es los que más disciplina tienen, los que más se ponen. Dice, un nadador que se nada 6 horas al día en la piscina, dice, esto se pone a estudiar y en un plis se lo aprende todo. Y pienso, pues sí, todo el mundo habla de que es un genio, pero son ideas muy, muy simples realmente. Si lo piensas, sus ideas eran muy simples, pero lo que pasa es que nadie lo había pensado antes. Y todo lo que hacía, y con la fundación, ya te digo, siempre ha querido montar la fundación desde que es muy joven. Ya desde que vivíamos en Estados Unidos, que fue a unos Special Olympics, y aparte de que él pensaba que el deporte es mucho más que jugar y pasarlo bien, sino que es una vía de escape, una ayuda emocional y mental también en la vida, ¿no? Para quitarte la frustración, la agresividad, lo que sea. El bienestar general, no solo físico, sino completamente. Y luego decía, pues estos niños tienen el mismo derecho, ¿no?, de jugar y de hacer deporte, pues como no hay suficiente, pues vamos a ayudarles. Y él siempre daba el ejemplo súper sencillo de alguien, por ejemplo, en silla de ruedas, se le cae la cuchara, pues a lo mejor le cuesta cogerlo, pero si él ya está jugando a tenis y está cada día cogiendo la pelota, pues ya está más en forma, pues le costará mucho menos físicamente también. Y luego que le encantaban los niños. O sea, yo lo que más recuerdo de mi padre, aparte de todo el trabajo y las ideas y el dinero y el esfuerzo, era esos días que nos pasábamos un par de horas con esos niños, me decía siempre, mira esas sonrisas, mira esos ojos de esos niños, para esto lo hacemos, qué poco nos cuesta y cuánto podemos cambiarles la vida, ¿no?, y mejorarlo. Y esto, ya te digo, cuando murió, para mí, aunque siempre la había acompañado mucho con el tema de la fundación, es mi forma un poco de sentir a mi padre cerca, y sé que yo soy de las que piensa que lo está viendo todo y está siempre con nosotros, y es mi forma de sentirme cerca de él y de que siga estando orgulloso de nosotros y que solo porque no esté él se acabe todo. Sin embargo, seguimos creciendo, seguimos luchando, seguimos, pues eso, espero que esté orgulloso de la familia, del esfuerzo que le ponemos para seguir adelante.
La fundació es va crear l'any 95 i ara tu n'ets la presidenta. No sé si doncs vas pensar en algun moment que potser seria difícil tirar-la endavant quan ell va morir.
Seguríssimo. O sea, ja és muy difícil en este mundillo encontrar dinero para poder financiar todas las cosas. Y yo la verdad es que pensé que el día que no estuviera mi padre, pensé, esto va a ser muy, muy complicado. Pero me han sorprendido muchas personas, conocidas, no conocidas, pero también muchas personas que conocían a mi padre y nos llamaban y nos decían, nuestra forma de agradecer a todo lo que ha hecho tu padre por nosotros es estar con lo que haga falta, lo que necesitéis para la fundación. Dieron un paso adelante y es increíble que hemos crecido más, incluso desde que murió mi padre.
Bé, doncs és el seu llegat, no és la prova principal de la importància del seu llegat.
I tant. Créixer vol dir que cada vegada hi ha més camps d'aquests que veiem molts cops, perquè anem per pobles de Catalunya i de molts llocs i veiem un camp de gespa artificial, no?, i que allà posa Johan Cruyff.
És una part de la fundació, tiene un par de pilares diferentes. Hay uno que es deporte adaptado, luego los Crew Corps son un poquito... está más orientado a lo mejor en la parte social, en barrios a lo mejor donde no tienen muchas opciones, en integración social, juntando lo que son culturas diferentes. Son dos pilares completamente diferentes. Quizá los Crew Corps son los que más visibles hacia afuera, pero la base siempre ha sido un poco el deporte adaptado y estamos trabajando ahora en darles un poco más de visibilidad en ese sentido, porque eso también es igual de importante o más.
¿Ets futbolera tú, Susila? ¿T'agrada el futbol?
Siempre lo he sido mucho, siempre he ido mucho a los partidos, pero reconozco que llevo unos años un poco desconectada, la verdad.
Ja no ho segueixes tant.
No sé.
¿Futbolera y culé?
Sí. Ah. Yo antes iba a todos los partidos, siempre al campo.
Ara és una època d'aquestes per enganxar-se de nou, no?
Sí, lo voy a intentar. A ver si cuando volvamos ya todos, que está acabado el Camp Nou del todo, de volver a ir un poco más.
Clar, tots de petits, ara estàvem pensant, tots de petits hem jugat a futbol amb el nostre pare. El meu, per exemple, molt bo no era, però jugàvem i passàvem bons moments. Tu jugaves a futbol amb el Johan?
Sí, pero no sé muy bien por qué, me ponían de portera siempre.
¿Ah, sí?
Sí, y me chutaban fuerte, ¿eh? No te creas, mi padre, ¿sí? Con tal de ganar, hasta el dominó...
Y para otra banda, el germà Jordi, que también...
Mi hermana también.
Sí. Claro, només volien chutar a ells que parés una altra, ¿no?
Y ganar como fuera. Si tenían que hacer trampas, hacían trampas. Si me tuvieron que dar un balonazo en la cara, me la metían también, ¿eh? Ahí no había perdón.
Abans has dit una idea que deies, el meu pare deia coses que semblen de geni, però que en realitat eren idees molt simples, i m'has fet pensar en una frase que deia ell, d'algo així com que el futbol era molt simple, però la dificultat del futbol era jugar fàcil.
Sí.
Tenia moltes frases bones, també, el teu pare.
Muchas, pero también... Muchas muy simples. Tiene una que también me dice, si no chutas no puedes marcar. Pues sale como una frase célebre y digo, pero es que cualquiera la puede... Es lógico, ¿no? Eso también lo decía siempre, es lógico.
Claro, y si tienes tú la pilota, pues...
Sí, 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 no la té l'altra, ¿no?
Exacto, sí.
Y en la frase que usamos siempre en la fundación, porque es la que él usaba siempre, es que no podemos hacer nada solos, lo tenemos que hacer juntos. Y él era muy de pensar así. Y también en la fundación lo ponemos en marcha mucho. No vemos a otras fundaciones como competencia ni nada. Somos de, oye, juntémonos, hagamos algo juntos y podremos conseguir cosas más importantes. Da igual que seas de lo mismo, igual hasta uniendo fuerzas. A lo mejor uno que, yo qué sé, que hace tenis y otro que... Da igual. Mi padre siempre decía... que la sociedad todo funciona un poco como en el equipo, que no sirve de nada que todo el mundo haga lo mismo y tenga lo mismo, sino que necesitas un portero, un delantero, un mediocampista, y que uniendo todas esas facetas también en la sociedad consigues un equipo o una sociedad mucho más equilibrada y eres más fuerte como sociedad, ¿no? Y él decía, lo más importante era intentar el eslabón más débil, digamos, de una cadena, intentar fortalecerlo y ayudarle a mejorar para que el equipo o la sociedad en general sea mucho más fuerte y mucho mejor. Y es que ya te digo, no son ideas locas, si es que es muy simple pensar eso, ¿no? O sea, si lo piensas, dices, es que tiene sentido. I feel them all slide through me like the touch of rain again.
Divendres, Grace Ives va publicar àlbum i aquesta cançó em sembla ideal per acabar aquesta setmana cada dia al Catalunya Nit. Es diu Fire 2. If you saw me in the middle of the night and I was
L'última paraula del dia avui la tindrà Susila Cruyff, filla de Johan Cruyff, que demà farà 10 anys que va morir. La Susila és presidenta de la Fundació Cruyff i hereva de tot el seu pensament simple però màgic que ens arriba encara a dia d'avui, justament per la seva simplicitat com a punx, veritats absolutes i lògiques. Gràcies, Susila, per acompanyar-nos. I aquest micròfon és teu perquè tinguis l'última paraula del dia.
Pues me gustaría compartir o que cada uno pensara un poco en lo loco que está este mundo y en lo mal que está la sociedad, de intentar buscar la mejor versión de nosotros mismos y que a lo mejor la sociedad, uno a uno, cada uno empezando por sí mismo, intente ser un poco mejor, un poco más generoso, un poco más tolerante.